aquests dos pavellons ja sí que es reformen integralment, no només consolidació, sinó que es fa tota la rehabilitació per posar-la ja a disposició d'un ús ciutadà, que és per una banda la regidoria del districte 3, que passarà d'on està ara fins aquí, i una nova UAC en la mateixa sintonia que la UAC que tenim al Mercat de la Florida, el 6.0, amb aquest format més digitalitzat i de servei més proper.
Ja han començat les actuacions per transformar la nau de Santa Eulàlia de Can Trinxet en una nova oficina d'atenció ciutadana i la seu de la regidoria del districte 3. Les obres compten amb una inversió de 2,9 milions d'euros i està previst que s'allarguin fins al juliol del 2027. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquestes obres de rehabilitació de Can Trinxet. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La Generalitat tramita la compra d'habitatges de la Porta Nord per blindar el lloguer social. L'acord del Consell de Govern permetrà que 126 famílies de l'Hospitalet mantinguin les seves llars a les carreteres de Collblanc després de mesos de lluita veïnal per evitar-ne la venda al mercat lliure. Neixen a l'Hospitalet 7 pollets de Falcó Pelegrí a les caixes niu ubicades a l'hotel Hyatt Barcelona Tower, al barri de Bellvitge, i a la Torre Reàlia del districte econòmic. Forma part del programa de reintroducció d'aquesta au rapinyaire que la impulsa l'entitat Galantus a l'Hospitalet i a diferents ciutats de l'àrea metropolitana. I en esports ens centrarem en l'Hospitalet Pioners i més concretament amb Agustín Doello, que ha aconseguit el rècord de touchdowns en una única temporada. Supera així l'anterior marca d'11 touchdowns que tenia l'actual tècnic Víctor Martín. Ja han començat les actuacions per transformar les naus de Can Trinxet en una nova oficina d'atenció ciutadana i també la seu de la regidoria del districte 3. Perquè sigui possible, rehabilitarà i consolidarà els dos pavellons de la nau del carrer de Santa Eulàlia, la nau annexa i també l'extrem sud de la nau lateral.
Les obres per transformar Can Trinxet en nous espais municipals ja han començat. Els treballs inclouen la rehabilitació i consolidació de la nau adjacent al carrer de Santa Eulàlia. Quan els seus dos pavellons s'hagin consolidat, l'edifici acollirà una nova oficina d'atenció a la ciutadania i també s'hi traslladarà la regidoria del districte, actualment ubicada a l'avinguda del metro. Una actuació que es preveu que finalitzi el juliol del 2027 i que respon a un nou model d'equipaments basat en la digitalització i l'acompanyament tecnològic.
Aquests dos pavellons ja sí que es reformen integralment, no només consolidació, sinó que es fa tota la rehabilitació per posar-la ja a disposició d'un ús ciutadà, que és per una banda la regidoria del districte 3, que passarà d'on està ara fins aquí, i una nova UAC en la mateixa sintonia que la UAC que tenim al Mercat de la Florida, el 6.0, amb aquest format més digitalitzat i de servei més proper. Amb un espai molt més amable, amb recursos perquè el propi ciutadà pugui fer coses amb un assessorament nostre, però amb eines que té i amb pantalles per fer coses diferents.
El projecte també servirà per rehabilitar un dels extrems de la nau lateral, que es transformarà en un espai polivalent. D'altra banda, en aquesta petita nau annexa s'instal·larà un bany públic. A més, s'urbanitzarà el pati d'accés, on es farà un refugi climàtic amb zones enjardinades que mantindran els plataners centenaris.
Serà una zona d'esbarjo del veïnat, on podrà venir, podrà seure, vingui o no vingui la regidoria, tota aquesta zona quedarà ben consolidada, ben maca, amb verd natural, amb zona d'estada, amb ombra natural, que també és important, i serà un nou refugi climàtic pel barri.
Les obres de Can Trinxet també serviran per garantir la conservació de la nau central del recinte amb la consolidació d'algunes de les cobertes. Més endavant, en una segona fase, està previst fer-ne la rehabilitació integral i traslladar-li al Centre Cultural de Santa Eulàlia. De retruc, l'espai que s'alliberi amb el trasllat de la regidoria i del Centre Cultural a Can Trinxet es podria destinar a una nova biblioteca pel barri.
Amb tot el complex patrimonial consolidem per ja garantir la seva conservació patrimonial i a partir d'aquí començar a treballar en una següent fase que seria ja donar-li un ús finalista. La intenció és ubicar el Centre Cultural de Santa Eulàlia aquí i llavors alliberar aquell espai perquè sigui la futura biblioteca de l'entorn de Santa Eulàlia.
Les obres transformaran uns 2.600 metres quadrats i compten amb una inversió de gairebé 3 milions d'euros, finançats per l'àrea metropolitana de Barcelona.
El govern català ha aprovat la compra de 127 habitatges d'Immocaixa a l'Hospitalet. A la darrera reunió de l'executiu català, el govern ha donat llum verda perquè l'Incasòl adquireixi els dos immobles de la Porta Nord a la carretera de Collblanc per un preu d'uns 28 milions d'euros. L'objectiu d'aquesta compra és que el centenar de famílies que hi vulguin, que viuen, volíem dir, puguin mantenir el lloguer assequible que hi tenien des del 2013. Des d'Immocaixa volien posar a la venda els pisos al mercat lliure i els veïns corrien el perill de quedar-se al carrer, una situació que van denunciar, entre d'altres llocs, al ple municipal. Criticaven que l'obra social a la Caixa va fer desaparèixer la clàusula de compra que tenien els llogaters sense previ avís a l'hora de renovar els contractes. Amb la compra dels pisos per part del govern català, el centenar de veïns afectats continuaran els seus habitatges després de 5 anys de reivindicacions. El degoteig de desnonaments continua incrementant-se. Aquest matí, al barri de Santa Eulàlia, una comitiva judicial i la Brimo dels Mossos d'Esquadra han executat un alçament d'habitatge d'una família monoparental amb dues filles, una d'elles menor d'edat.
L'Olga abandona per sempre la que ha estat casa seva durant més de 20 anys. Després de separar-se del seu marit i de perdre la feina tot seguit, no va poder fer front a l'hipoteca. Tot i que va acordar la dació en pagament amb el Banc Sabadell i un lloguer social, l'entitat bancària va acabar venent l'immoble a un fons voltor que des del primer moment li va exigir abandonar el pis.
La que sabem és que no dormirà a casa seva avui perquè s'han presentat 5 furgones de la Brimo i la propietat ha decidit tirar endavant un desnonament perquè podíem fer-ho simplement. Hem intentat negociar totes formes, nosaltres i la cooperativa de les Juntes de la Florida, però si no, o sigui, al final si algú no vol escoltar i tenen tot el poder darrere, ho faran.
Abans del desnonament, el Sindicat d'Habitatge Socialista i la Cooperativa d'Habitatge Les Juntes han intentat, sense èxit, trobar una sortida negociant amb la comitiva judicial. Han proposat diverses alternatives i també s'han ofert a comprar el pis, però Fons Voltor s'ha mostrat inflexible i s'ha negat a trobar un acord satisfactori per amb dues parts.
No ha volgut negociar en cap moment, no ha fet cap pas endavant. Si hem trigat ha sigut perquè fins que no ens fessin callar seguiríem intentant-ho. I en aquest sentit, doncs, tant la Mariló, que és la companya, juntes com jo, doncs, hem anat tirant fins que això, fins que ens diguessin no, ve la policia, adéu, i ens hem de posar a porta. El que tenim clar és que el problema de l'habitatge no és que sigui molt car, és que l'hem de pagar. Si és un dret, vull dir, si és una necessitat bàsica, quin sentit té que haguem de pagar, i ara més, morterades, per una cosa que literalment necessitem per viure.
El Sindicat d'Habitatge denuncia que és habitual que el fons d'inversió immobiliaris assalti la llei no oferint un lloguer social a les famílies vulnerables. A aquests fons voltor els surt més a compte pagar la sanció corresponent per no complir les seves obligacions i, tot seguit, posar el pis en venda.
I a pocs metres d'aquest desnonament al mateix carrer Comerç, el número 35 i 37, també estava previst un altre. En aquest cas, el d'una família que portava 5 anys ocupant un habitatge, el tercer primera d'aquest edifici. L'empresa propietària d'aquest pis ha demanat el seu desnonament per via judicial. La família demana ajornar el desnonament o un lloguer social per poder continuar vivint en aquesta zona on tenen escolaritzats els seus dos fills. Els Mossos també s'han traslladat a aquesta zona per executar l'ordre judicial. Neix una guia perquè les escoles puguin afrontar el problema dels alumnes que es troben en processos de desnonament. Sobre aquesta nova guia i tot el que implica, avui en volem parlar amb l'Eduard Baeza, que és membre de la plataforma Docents 089 i que ens acompanya avui a l'altra banda de la pantalla. Bona tarda, Eduard, i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda.
Aquesta guia que comentava ha estat elaborada per Docents 080, en aquest cas de Barcelona, i també l'Observatori d'ESCA, i ofereix propostes concretes perquè les escoles i instituts puguin actuar en aquest sentit quan hi hagin desnonaments i hi hagin menors implicats en tot plegat. Quin paper han de tenir els centres educatius davant d'aquestes situacions?
Bé, doncs nosaltres pensem que, evidentment, els centres educatius d'arreu del país el que haurien de fer és, en cap cas, és mirar cap a una altra banda o ignorar el que nosaltres anomenem la violència residencial o la vulnerabilitat residencial. És una xacra que està afectant a gran part de les classes populars i treballadores, tant de l'Hospitalet com d'arreu del país. O sigui, aquest moviment hem de recordar que sorgeix primerament a Salt i a partir d'allà doncs, això es va estenent arreu del país. Tenim plataformes en defensa del dret a l'habitatge d'educació a Barcelona amb 280, com has dit, a l'Hospitalet, al Baix Llobregat i arreu del país. I llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres, com diem, entenem que els centres educatius en cap cas han de ser partícips des del silenci o la ignorància d'aquest fet, sinó que han de prendre partit, s'han de posicionar, i en aquest sentit nosaltres entenem que si realment volem complir la llei i els centres educatius per llei han de vetllar pel dret a la infància, entenem que han de ser un espai segur on totes aquestes situacions deixin de ser estigmatitzades i inclús jugar un paper en la defensa del dret a l'habitatge i a l'educació, que van estrictament lligades, i intentant, la mesura que sigui possible, començar a coordinar-se per fer accions per mitigar les conseqüències d'aquest fenomen. Cosa que entenem que hauria de fer també la resta d'administració, però que en molts casos no es dona, doncs nosaltres com a docents i com a treballadores de la funció pública volem fer aquest pas endavant, utilitzar el nostre rèdit social com a treballadores de la funció pública i començar a fer aquest pas per veure si així contagiem a la resta d'administració.
En aquest sentit, no tenir casa impacta en l'aprenentatge dels infants i també dels adolescents, i sovint són situacions també que s'allarguen en el temps i que, per tant, generen un impacte emocional fort, en aquest cas, amb l'alumnat. De fet, avui hem vist aquí a l'Hospitalet dos desnonaments que s'han produït, en el qual hi havia també dos menors, en aquest cas, afectats. Com a plataforma, amb quins casos us esteu trobant aquí a la ciutat?
Nosaltres primer volem recordar que en més del 70% de les situacions de desnonament, que diguem que és la situació que més impacte social té, podríem dir-ho així, en més del 70% hi ha menors. ¿Vale? Llavors és una cosa que no hauríem d'oblidar. I algú podria, no sé, doncs qüestionar-se aquesta situació en adults, no? Hi ha molta gent que estigmatitza aquest fenomen com dient, bueno, doncs si estan en situacions d'aquesta, per alguna raó serà. Nosaltres entenem que són raons estructurals i que no culpabilitzen els individus, però si algú encara té dubtes, aquest 70% de situacions on tenim menors, crec que ningú seria prou valent com per assenyalar aquests menors que prou tenen. Llavors, situacions que ens trobem, doncs, molt diverses. Aquí a l'Hospitalet hi ha dades esgarrifoses, com que, per exemple, en els últims 2 anys ha augmentat més d'un 60% el preu de lloguer d'habitacions, ja no de pisos. Això vol dir que entre el nostre alumnat, tenim una gran part del nostre alumnat, sobretot es concentra en els barris del nord, que no viuen en pisos, en cases, és més, hem d'anar amb molta cura quan nosaltres a l'aula parlem de casa, perquè la casa, aquest imaginari comú que hi havia abans del que significava la casa, avui ja no hi és, doncs que viuen això, en habitacions, en pisos amuntegats amb altres famílies, amb persones de l'entorn familiar, trobem això, trobem desnonaments, evidentment, doncs, a l'Hospitalet, doncs cada setmana tenim, avui en tenim 2, però és això, cada setmana arribem, els últims anys, doncs tenim mínim un desnonament al dia i es va incrementant. Tenim situacions, doncs això, de dates de desnonament que es van allargant, perquè clar, intentem des de la pròpia plataforma 289 coordinar-nos amb els sindicats d'habitatge, amb serveis socials, aconseguim, gràcies a tot aquest teixiu, no nostre, nosaltres som això, una instrumentalització molt petita de tot això, aconseguim, doncs, parar una data de desnonament, però clar, la parem un temps, apareix una altra data. Tenim això, famílies que el que fan és viure en l'angoixa permanent de tenir dates de desnonament, doncs, permanentment. Clar, evidentment això afecta al nostre alumnat, no els hi podem demanar processos d'aprenentatge molt profund quan, evidentment, no tens una situació emocional, en molts casos física tampoc, perquè òbviament imaginem haver de descansar en certes situacions, doncs per dur a terme aquests processos.
I ja per acabar, Eduard, perquè no tenim massa temps per més, abans comentaves que aquesta guia neix en part per la manca de més implicació de les administracions per pal·liar precisament aquests efectes dels desnonaments dels alumnes davant d'una situació que els desborda. Des de 289, en aquest sentit, què reclameu a les administracions?
Doncs nosaltres, és molt senzill i crec que justament aquest curs on també el professorat hem engegat unes jornades de mobilització en defensa doncs, d'una educació pública de qualitat, d'unes condicions dignes tant per les treballadores com per les alumnes, diem una cosa molt clara i és que si hi ha una escletxa acadèmica o hi ha un nivell baix acadèmic, no?, que després s'omplen molt la boca a l'administració de parlar, ui, aquí tenim un problema, doncs potser una de les variables més rellevants que poden provocar això, o que segur que hi ha una correlació, és el baix nivell social que estan promovent moltes polítiques que fan l'administració. Després el problema és que són polítiques molt concretes que generen aquestes situacions i després les fórmules que tenen per mitigar-les no es posen en marxa. Nosaltres voldríem que no s'hagués de mitigar res, sinó que de primeres les polítiques anessin en la defensa dels drets, el dret a l'habitatge, el dret a l'educació, el dret a la salut, que últimament també està en el punt de mira. Doncs això, demanaríem, si us plau, intentar començar a generar polítiques en favor dels drets de la majoria i, si fa falta, perquè potser cal, doncs en detriment dels privilegis que tenen uns pocs.
Doncs Eduard Baeza, membre de la plataforma Docents 089, gràcies per avui per atendre'ns i parlar d'aquesta problemàtica i també d'aquesta guia que ha nascut en aquest cas per fer front i per tenir doncs, aquestes pautes en els centres educatius pel que fa als desnonaments on estan implicats a menors. I ens seguirem parlant, com sempre, de tot plegat en una altra ocasió. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, salut.
I ara canviem radicalment de qüestió i parlem que la ciutat, aquí a l'Hospitalet, compta amb 7 nous exemplars de falcons pelegrins. A les dues caixes niu que hi ha a l'Hospitalet han nascut 7 pollets d'aquesta au rapinyaire. Forma part d'un programa que impulsa l'entitat Galantus per reintroduir el falcó pelegrí a l'àrea metropolitana i que està en funcionament a l'Hospitalet des de l'any 2008.
Són 4 dels 7 pollets de falcó pelegrí que han nascut a l'Hospitalet a la primavera. Aquests pertanyen a la Caixa Niu, que hi ha dalt de l'hotel Hyatt Barcelona Tower, al barri de Bellvitge. Les cries van descloure els ous a finals de març. L'altra parella de falcons pelegrins que han edificat a l'Hospitalet ho ha fet a la Torre Realia, a 110 metres d'alçada, al costat del recinte firal. En aquesta imatge es veu com van pondre els ous en el moment que s'estava muntant el Mobile World Congress de la Fira a finals de febrer. D'aquests han nascut 3 pollets. Des del 2013, que es va instal·lar aquesta caixa niu a l'Hospitalet, a la Torre Realia, cada any nidifica una parella de falcons pelegrins a la ciutat. Forma part del programa de reintroducció d'aquesta rapinyaire que impulsa l'entitat Galantus a l'Hospitalet i a diferents ciutats de l'àrea metropolitana. Tenen una desena de caixes nius, de les quals destaca la que han instal·lat a una de les torres de la Sagrada Família a Barcelona i que es pot seguir en directe a través d'una retransmissió per streaming des de la web del temple. Un dels exemplars de la Sagrada Família és dels més longeus de la zona, té 17 anys. A mitjans de maig, els membres de Galantus faran l'anellament dels nous exemplars de l'Hospitalet. Serà unes setmanes abans que les cries siguin ja adultes i abandonin el niu per buscar un nou emplaçament per viure-hi.
Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa denuncia la situació que pateix el veïnat dels carrers Canigó i Terra Baixa, al barri de Sant Josep. El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, en roda de premsa ha assegurat que aportaran al pròxim ple una moció en la que es posarà sobre la taula totes les queixes que han recollit dels veïns de la zona, que lamenten la inseguretat i insalubritat que pateixen. Es queixen que les càmeres de seguretat que es van instal·lar mai han funcionat, de falta de manteniment de les zones verdes i del parc infantil situat al carrer Canigó amb l'avinguda Vilafranca, on s'han instal·lat persones sense llar, així com dels solars buits que també hi ha a la zona en el que s'acumula la brutícia. L'espai està a tocar de les vies del tren i el veïnat també lamenta la falta de manteniment de les vies i la sensació d'inseguretat que pateixen en travessar el pas soterrat, on, tot i estar prohibit, creuen persones amb patinet i fins i tot amb motos.
Els veïns demanen solucions ja. Tenim un solar enorme, que s'hi han de fer construccions en el futur, que està ple de porqueria, amb temes d'insalubritat. I, per tant, el que demanen, però ja fa anys que ho estan demanant, és que hi hagi una actuació de l'alcalde. I no s'està fent res. No es netegen els carrers, les males herbes creixen per tot arreu, el tocar de les vies és ple de brutícia.
Aquí tenim un puente que cruza la via i ese puente és una autopista per als patinetes, que aprovechan incluso para robos, para hurtos, para tirones, que dejan a los hombres y a las mujeres tirados en la calle. Eso no puede ser. Las basuras hacen lo que quieren. Este parque, que tenía que ser un parque de encuentro para ciudadanos, es un parque totalmente inutilizado.
A poc més d'una setmana de Sant Jordi, la delegació del Front Polisario a Catalunya i l'Hospitalet amb el Sàhara ha celebrat a la Biblioteca Tecla Sala un col·loqui sobre la situació present i històrica del Sàhara Occidental des de la vessant política i també humanitària. Hi han intervingut diversos escriptors que tenen obra publicada sobre el Sàhara.
Cultura, memòria i lluita per la independència s'han unit en el Sant Jordi Sarauí, organitzat per l'Hospitalet amb el Sàhara i la delegació catalana del Front Polisario. Els impulsors s'han avançat a la diada i han reunit diversos autors i les seves obres per compartir drames personals, anàlisi històrica, ficció basada en fets reals o testimonis de periodistes.
Reivindicar aquestes històries, i que és una qüestió política i és una qüestió humanitària, sobretot perquè aquesta gent està vivint en condicions molt, molt precàries als campaments de refugiats, i els que estan als territoris ocupats, doncs encara pitjor, perquè han de viure també la repressió marroquina. I vam pensar, doncs anem a posar-li una mica de... edulcorar una mica tot plegat amb una mica de cultura i amb una mica de llibres, però els llibres també són denúncia, els llibres et diuen tot el que està malament, o sigui que aquests escriptors que tots coneixen molt bé el Sàhara ens poden explicar quina és la situació del Sàhara i fer-nos reflexionar, sobretot.
Tot i la mirada literària, no s'ha deixat en cap moment de tenir en compte la lluita contra el règim marroquí per la independència.
Sí, es importante que la gente sepa lo que es el Sahara. El Sahara ya casi no se ve y sabemos por qué, porque hay un blackout total sobre el tema saharaui, sobre la lucha del pueblo saharaui, que llevamos más de 50 años luchando. Éramos la provincia 53, pero ya no existimos en España. Nosotros hemos luchado, hemos aguantado 50 años y vamos a seguir luchando, y tenemos los objetivos clarísimos: la independencia y la retirada del ocupante marroquí. Cuesta lo que cuesta.
Mentre que autors com Tomàs Callau han mostrat una perspectiva històrica i analítica del conflicte, també hi ha hagut testimonis directes de la cruenta situació dels sahrauís. És el cas de Fatou Hadj, que espera publicar el seu primer llibre.
Para transmitir lo que significa vivir en un desierto, hay muchas historias basadas en hecho real, en el campamento refugiado. Es un libro muy, muy divertido. Ojalá que salga estos días.
És un tema de descolonització. O sigui, l'Àfrica es descolonitza als anys 50 i 60 i 70, i en acabat, doncs, el Sàhara Occidental és un territori que d'alguna manera o altra entra amb el darrer vagó per la descolonització, i no es descolonitza.
Els participants han coincidit en la necessitat de visibilitzar la lluita sahrauí i perseverar en una solució que tingui en compte la voluntat del seu poble.
I aquest Sant Jordi, el preu mitjà de la rosa es mantindrà en els 5 euros de l'any passat. És cert que la flor ha patit un increment de preu a conseqüència de la guerra a l'Iran, però aquesta pujada l'ha superat majoristes i floristes perquè no arribi al mercat. Ho han assegurat des de Mercabarna Flor, on també es auguren que enguany serà una bona jornada amb xifres similars al 2025. En total, Catalunya vendrà unes 7 milions de roses, la majoria d'elles concretament un 80% de color vermell.
Aquest any hi haurà una petita pujada degut als conflictes geopolítics que tenim pel tema del combustible. Això ha fet pujar una mica la rosa. I l'altra, que a Colòmbia, des del 1 de gener del 2026, per decret llei, els sous dels treballadors han pujat un 23%. Clar, tot això, vulguis o no, incideix en el preu, que pot estar en un 5-6%, però que entre el florista i el majorista s'apaiva i pot ser que pugi com a molt un 2% a la venda. Ens en fem càrrec de la pujada.
Que Sant Jordi caigui entre setmana, que caiguem aquestes alçades de l'any, que ja no tinguem la Setmana Santa, normalment són auguris d'un molt bon any de Sant Jordi.
Agustín Doello, de l'Hospitalet Pioners, ha tancat el curs amb 74 punts, convertint-se en el màxim anotador en una única temporada del conjunt hospitalenc.
La victòria i la salvació de l'Hospitalet Pioners del passat dissabte va tenir una intrahistòria ben curiosa. Agustín Doello va anotar 3 touchdowns per a un total de 12, una marca que significava convertir-se en el jugador amb més touchdowns en una única temporada de la història de Pioners. Fins aquí, tot normal. Però allò que més crida l'atenció és que l'anterior rècord, amb 11, el tenia ni més ni menys que Víctor Martín, l'actual entrenador, que va veure en directe com trencaven la seva històrica marca.
No, honestamente, tenerlo a Víctor como coach y como el récord me ayuda un montón. Él es alguno que sabe un montón, lo de, como dije la vez pasada, tenerlo como coach me ha ayudado un montón y estoy muy orgulloso de haber conocido, de haberlo conocido.
Benvinguts i l'idea fa de setmanes. Mira, Agus, el que s'alegrarà més de que em trenquis el rècord seré jo, la veritat. És una cosa que al final t'enorgulleix com a coach d'un jugador que ens ha arribat nou aquest any i que ens ha canviat una mica... ens ha fet donar molta vida en atac.
Els 12 touchdowns d'Agustín Doello, més un extra gol, ha significat també que el número 3 de Pioners hagi acabat la fase regular de la Lliga Nacional de Futbol Americà com a màxim anotador de la competició, amb 74 punts. El receptor ha completat una grandíssima temporada, però també és conscient que bona part del seu èxit recau en el seu millor soci sobre el camp, el quarterback Braxton Hughes, autor d'11 passades de touchdown i dues d'extra gol.
Por suerte, Braxton es muy buen QB. La conexión que hemos tenido al principio ha sido increíble. Braxton, nos pudimos entender muy bien. Y con eso, en estas posiciones, son lo que más importa. Cómo se llevan cada uno y tener un QB que sabe tanto como él me ha podido enseñar un montón y se notaba en la cancha.
L'Hospitalet Pioners no volia patir fins a la darrera jornada per la salvació, però la temporada ha estat segurament més complicada del que tothom esperava. La part positiva de tot plegat és la sensació que s'han construït unes bases sòlides sobre les quals créixer.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ja han començat les actuacions per transformar la nau Santa Eulàlia de Can Trinxet en una nova oficina d'atenció ciutadana i la seu de la regidoria del districte tercer. Les obres compten amb una inversió de 2,9 milions d'euros i està previst que s'allarguin fins al juliol del 2027. La Generalitat tramita la compra d'habitatges a la Porta Nord per blindar el lloguer social. L'acord del Consell de Govern permetrà que 126 famílies de l'Hospitalet mantinguin les seves llars a la carretera de Coiblanc després de mesos de lluita veïnal per evitar-ne la venda al mercat lliure. Neixen a l'Hospitalet 7 pollets de Falcó Pelegrí a les caixes Niu ubicades a l'hotel Hyatt Barcelona Tower del barri de Bellvitge i a la Torre Realia del districte econòmic. Forma part del programa de reintroducció d'aquesta aura pinyaire que impulsa l'entitat Galantus a l'Hospitalet i a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.